d'aquí la joia de la plaça. Els capgrossos ferms han tornat. Els capgrossos de grans construccions són aquí. Els mataronins són aquí, a Vilafranca, i han descarregat el 3 de 9 en folre.
Grans capgrossos. Pell de gallina, això, un servidor que no el sent com a propi dels capgrossos de Mataró, però sempre li dic a l'Aymeric i companyia i al Benet Íñigo que, hosti, són narracions de pell de gallina. Aquest 3 de 9 en folre, que feia temps ara que no descarregaven ni carregaven els capgrossos, no, Marta?
És que em puc imaginar el moment, tots sants, és una actuació molt especial. Sempre recordo aquelles actuacions amb molts de nervis, perquè sempre allà anàvem a fer aquell castell que volíem, i era molt important que el capgrossos poguéssim tornar a fer un castell de nou, i es va fer. El vaig veure d'aquella... Ara ja miro els castells d'aquella manera. Jo tinc el meu fillol per allà dalt i el miro d'aquella manera, i ho penso, dic, en quin moment jo pujava.
Tu vas ser Xaneta, no?
Sí. Sí, vaig ser Xaneta, sí. No d'un castell de nou, no, però de castells de vuit sí que era Xaneta. I bé, ara a veure demà si podem portar aquest castell de nou a Mataró. No, Cugat?
Sí, aquesta és la idea. Però veus, Xavi, això també és maco, perquè ara la Marta ja la tenim retirada i la tenim a Mataró, ara està aquí a l'estudi, però abans ho deia, s'ha perdut les Santes durant anys i panys, però en algun moment d'alguna convocatòria que nosaltres per les Santes aconseguim alguna cosa, ella feia un tuit, ella feia un recordatori i es mantenia aquest... Podia estar a milers de quilòmetres de distància, que sentia aquella cosa, que notaves que també que deia el Glòria a les Santes, encara que fes 8 anys que no les podia viure, i això també té aquest vincle, aquesta identificació, que crec que sent tothom que segueix a l'esport a Mataró, i amb una condicionant, a més, abans feia referència a la Marta, a aquesta campanya dels últims Jocs Olímpics a Tòquio, tota la representació de l'esport mataroní a Tòquio va ser tot a esportistes dones, i en temps de remarcar els referents necessaris perquè segueixi creixent l'esport femení, això a nivell de la capital del Maresme, va ser un tresor, i la implicació de totes les que hi van ser doncs va valdre molt, perquè els escolars les van poder conèixer i van poder tenir aquests referents. Per tant, amb una mica de sort, no serà una Marta Bach, però tindrem Martes Bach en plural, perquè no hem de pensar que algun dia en puguin venir més.
I els castells i el waterpolo tampoc no deuen ser tan diferents. Abans que esmentaves un dels vostres entrenadors que us deia, no sou la Marta ni la Clara, sinó que sou el centre de natació Mataró quan esteu a la piscina. També en aquest cas, no, quan actues amb els capgrossos de Mataró, has de pensar en global i no en si jo sóc l'Enxaneta, jo sóc els 100, osos o l'aixecador. No?
Jo he tingut la sort de poder viure com entre cometes una mica tot, amb un equip. Els capgrossos al final era un treball d'equip. Jo ja ho he viscut, ho he mamat una mica des dels 3 anyets, això. I poder créixer amb aquests valors que em va donar la colla, ho he pogut també portar-ho a l'esport. Jo tenia molt clar que l'Enxaneta arribava a dalt, però perquè baix teníem a la pinya molta gent. I això, és, això que poder-ho prendre des de ben petita, crec que són valors... Bueno, que jo sempre ho diré, dic, hem sigut una afortunada per poder des de ben petita poder tenir-ho, això, i poder després transmetre-ho al waterpolo.
I ara la pinya, no? I tornaràs, Marta?
No ho veig molt. Pinya no ho sé, no ho crec. He anat alguns dies, sí que els he anat a veure, demà s'hagués de treure el cap, però és que ho passo bastant malament, haig de dir-ho, Sí.
Home, i en família pujant molt amunt, també, no?
Quan tinc una gossa allà, dic, mare, com...
Si el descarreguen ràpid, que tothom
no,
arribi
baix. No, sempre els capgrossos hem sigut bastant... Bueno, que sempre hem anat a plaça amb el que teníem i no hem arriscat gens, mai. Per això jo sempre ho dic, si és que jo estava molt segura quan pujava un castell que allò ho descarregàvem. Però bueno, sempre ara ho pateixo d'una altra manera.
Cugat, gràcies per ser-hi un dia més. Ja un altre dia parlem de la teva selecció francesa de rugbi. Encara continueu fent rugbi xampany o s'estàs bravant una mica, això, Cugat?
Mira, a les 9 hi ha amistós contra Austràlia i avui les femenines han perdut la semifinal del Mundial, o sigui que tenim el dia complet avui.
Molt bé, doncs ja tens feina. Cugat, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, disposar, gràcies.
En Cugat Comas, un dels responsables de la Fosbury, entre d'altres, d'aquesta revista magnífica que parla de tots els esports menys de futbol en clau catalana i que val molt i molt la pena. Aneu als quioscos o entreu per internet i compreu-la, que val molt i molt la pena. I el waterpolo ara com te'l mires? És a dir, mai t'hi veurem en una banqueta ni res que s'hi assembli, Marta?
D'entrenadora, no, no crec. Ara sí que acompanyaré a vegades a les noies com a delegada, però d'entrenadora no. No m'hi veig, d'entrenadora.
I cap a on va la vida, llavors?
Bueno, a nivell de, parlant de waterpolo, si puc ajudar amb el que sigui, ajudaré. Crec que m'ha donat molt aquest esport i ara també tinc molt per donar. No sé de quina manera, no sé si... Ara, mira, només acompanyant-les amb elles als partits sé que les ajudo, sé que a vegades estic al costat de... vaig a veure en Dani o vaig a les noies i sé que, vulguis o no, el meu granet de sorra sempre el dono. I no sé, a nivell esportiu, ara mateix deixo fluir. A nivell personal sí que he començat el món laboral, treballant del que, el que he estudiat i bé, molt contenta.
Bé, doncs, Marta, que vagi molt bé aquesta nova vida. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'estudi de RAC1. Enhorabona per aquesta trajectòria tan i tan magnífica en el món del waterpolo. I res, continuem parlant i a gaudir de Mataró, tant com es pugui. Tant de bo que demà veiem una bona jornada dels capgrossos també a Mataró.
Així espero, i moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies per venir. Passen 6 minuts de les 7. Fem una pausa, abans situem algun marcador a primera, que continua guanyant de manera diferent, però continua guanyant Osasuna. Ballera.
Sí, hi ha hagut dos gols, ha empatat el Celta, ha empatat el de sempre. Ha marcat Iago Aspas amb un xut per l'escaire, que ha tocat fins i tot el travesser, ho ha fet al minut 19 i al cap de 10 minuts al 28 de la primera, tornant a marcar el Ximi Ávila, ara de cap, amb una rematada des de fora de l'àrea petita. La veritat és que és tota una rematada forta, potser Marchessin hi podia haver fet alguna cosa més, però doblet del Ximi Ávila, que de moment apropa Osasuna a la victòria. El 37 gairebé de la primera, Celta 1, Osasuna 2.
I el Baxi Manresa Fuenlabrada, què fa a la Lliga CBM?
Guanyava de 6 al descans, ara ho fa... Doncs no, ara no ho fa perquè hi ha hagut un parcial de 6-0 i, per tant, el Fuenlabrada ha empatat el partit. De fet, això ha obligat a Pedro Martínez a demanar temps mort. Fuenlabrada 50, Manresa 50.
Tenim l'Andorra jugant a segona, de moment empatant a 0 contra el Racing. A Andorra, el 36 de la primera part. Pausa i tornem.
RAC 1. Si vibres amb un gol al Camp Nou o amb les celebracions a Canaletes, el teu cor... és culer. I el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Futbol Club Barcelona i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Culers, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
RAC 1. Hola, em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Agramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Tom des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe, música, humor, vins de la Déu Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills d'Agramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. Agramunt, la capital del Torró, Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Som des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent d'Agramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Més
tots som un.
Les muntanyes.
Superesports.
Passen 12 minuts de les 7 de la tarda, Superesports a RAC1. Ara aquí una estona anirem a la rodalia del Camp Nou, a veure com va, comença a fer xup-xup l'estadi del Barça. Ara una mica menys de dues hores perquè arrenqui aquest Barça-Almeria el dia del comiat de Gerard Piqué de l'afició blaugrana. Qui ja ha jugat és el Barça de futbol sala a la pista del Noia Gallec. Mollom.
Sí, ha acabat guanyant al descans, el marcador era 0-0, però la segona part s'anima. Noia 2, Barça 4. En tot cas, mai ha vist perillar la victòria l'equip de Xus Velasco. Han marcat Mateus, Diego Pito i l'últim de Miquel Feixas.
Com tenim aquest Atalanta-Nàpols a Itàlia?
Doncs el tenim encara en victòria del líder del Nàpols, tot i que ara l'Atalanta... No, finalment no marca en una jugada embolicada. Atalanta 1, Nàpols 2, el 9 de la segona part. Atenció, perquè el Nàpols li trauria 8 punts a l'Atalanta, que continuaria sent de moment el segon classificat.
A la Premier tenim partit en joc al camp de l'Everton.
Sí, aquí de moment no tenim gols. Everton 0, Leicester 0, 41 de la primera part.
I a la Bundesliga també un partit en joc a aquesta hora.
Amb victòria local, Werder Bremen 1, Schalke 0, al 43 de la primera.
A segona, com dèiem, l'Andorra empatada a 0 contra el Racing, de moment arribant gairebé ja al final de la primera part, i també en el mateix minut, al 43, l'Osca guanyant 1-0 contra el Villarreal B. I en bàsquet, que fa el màxim en res a la Lliga CB de la pista del Fuenlabrada.
5 minuts i mig per arribar al final del tercer quart. Perd un Fuenlabrada 58, màxim en res a 57.
També tenim el Força Lleida jugant partit, en aquest cas a la Lliga L'Eport. Partit d'aquesta jornada d'augment amb victòria de 20 dels lleidatans, 40-60 a la pista de l'Oviedo. I al Masters 1000 de París tenim final definida, Mollom?
Sí, Djokovic ja ha guanyat en un tiebreak espectacular contra Tsitsipas en 3 sets. Per tant, Djokovic contra el danès Rune, aquest jove de 19 anys, demà a la final del Masters 1000 de París.
I avui també han quedat definides les últimes graelles de l'any, el Mundial de Motos, les del Gran Premi de València, que es disputarà demà i que ha de coronar encara dos campions, el de MotoGP i el de Moto2. Quim Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com els ha anat a Pecco Bagnaia i Fabio Quartararo, que són els dos pilots que juguen demà el títol de MotoGP?
Doncs pel que hem vist als entrenaments, cap dels dos sembla candidat clar a la victòria a la cursa, tot i que per Quartararo aquesta, és a dir, guanyar la cursa, és l'única opció que té de revalidar el títol. Amb 23 punts de desavantatge necessita això, acabar primer i que Bagnaia no sumi més d'un punt. El francès de Yamaha, vigent campió, s'ha classificat quart i arrencarà des de la segona fila convençut de lluitar per guanyar. L'escoltem en declaracions a DAZN.
Muy buena cuarta posición, sobre todo el ritmo que tenemos es muy bueno, así que contento y creo que estamos en el buen camino. Al final nuestro único objetivo este fin de semana es luchar por la victoria. Creo que somos capaces de hacerlo, así que con ganas.
I Peco Bagnaia, que ho té tot de cara perquè en té prou acabant entre els 14 primers per proclamar-se campió, arrencarà vuitè des de la tercera fila i alleujat, després d'haver aconseguit superar el divendres i el dissabte sense caigudes. Ha explicat a DAZN que no vol fer una cursa conservadora.
Pienso que será la sesión más fácil del weekend, porque al final voy a pensar solo a la carrera y no voy a estar a pensar a otras cosas, como en estos días, que es verdad que mi feeling no es al 100%, pero también he pensado a no arriesgar nada, no caerme, no tener riesgos. En la carrera voy solo a pensar a la carrera, hacer lo máximo posible. Es verdad que puedo llegar a 14, pero no quiero pensar a esto, solo quiero a... intentar estar adelante, que es lo más importante para la concentración, para estar ahí. Porque cuando tienes que luchar por un título, tienes que estar adelante.
Una cosa molt estranya hauria de passar, Quim, perquè Bagnaia demà no fos campió del món.
Sí, sí, no només perquè hauria de fallar, evidentment. Amb dos punts ja és campió, però és que, a més, fins i tot fallant ell, Quartararo ha de guanyar la cursa. I no dic que no ho pugui fer, però en principi hi ha pilots que semblen més ben preparats. A part, hi ha tal eixam de Ducatis a la graella, que són 8, que en una situació, no ho sé, em recorda molt això el Mundial aquell de Rossi i Hayden el 2006, que Rossi arribava favorit. És veritat que amb molt menys marge de punts que Hayden, i que Hayden va ser campió acabant tercer, i Rossi, no recordo quina posició va acabar la cursa, però va caure en un escenari en què ja és molt rebuscat. Bagnaia té un problema, o cau, però continua en cursa. Esclar, Ducati té 7 motos més per donar ordres de deixar passar. Vull dir que amb 24 a la graella, que Bagnaia no puntuï, hauríem d'estar parlant...
Una avaria o una
sí,
caiguda
sí,
molt
una
grossa,
caiguda no? En no poder continuar. Bagnaia, si acaba la cursa, és que segur que és campió, perquè si cal aturaran a 7 pilots. Perquè esclar...
El títol de campió del món,
de campió
global,
del món,
no?
De pilots, Ducati només l'ha guanyat una vegada amb Casey Stoner el 2007. Fa molts anys que el ronden. Recordeu, 3 subcampionats de Dovizioso darrere Marc Márquez. Jo crec que fa temps que Ducati té la millor moto de la graella de MotoGP. No és que ho cregui jo, que no té cap valor. És que és un rum-rum que fa anys que sona al paddock. I, esclar, per ells, no haver guanyat un altre títol de pilots, de constructors sí que en tenen uns quants, doncs és un compte pendent, perquè el títol de pilots és el més important. Per això, demà Quartararo necessita un miracle. I, a més, i ara hi anirem, Quartararo no es pot descartar que guanyi la cursa, a més se l'ha de jugar, però pel que he vist als entrenaments jo crec que no és el principal favorit.
De fet, la pole, com ara explicàvem, aquest eixam de Ducatis que explicava el Quim, la pole és per una Ducati, la de Martin Aitor.
Sí, el madrileny Jorge Martín, de l'equip satèl·lit Pramac Ducati, especialista en qualificacions. La d'avui és la tercera pole consecutiva i la cinquena de la temporada, i això sí, per mirar de buscar un triomf que en el seu cas seria el primer d'aquest any 2022, que ha estat la seva segona temporada de MotoGP, i menys lluïda que la primera, en què l'any del debut sí que va aconseguir un parell de victòries. Ell ha explicat a DAZN que està tenint problemes amb els motors aquest cap de setmana, però que espera, evidentment, lluitar per guanyar.
No me esperaba para nada hoy, o sea, podía pelear por la pole, pero estamos teniendo un problema en los motores y la moto no corre, no sé qué está pasando, el FP4 ha sufrido bastante en la recta y no me veía con las armas para poder pelear esa pole, pero bueno, he sacado pues esa garra y el primer intento ha ido muy muy bien, la primera vuelta no me esperaba y la segunda, la goma de atrás no era lo mismo, he tenido 3 o 4 sustos en el 9-7, pero igualmente he podido repetir los 29 y creo que esto es algo muy muy bueno y nada, el ritmo me he encontrado cómodo de FP4, esperemos resolver lo del motor porque será importante para pelear, pero esperemos pelear por esa victoria.
Preguntat per possibles ordres de marca de Ducati per amarrar el títol de Bagnaia, Martín ho té claríssim, el que cal és guanyar la cursa.
Espero que no me digan nada porque la única forma de ayudar a Peco es ganando la carrera, o yo o cualquier otro piloto, ¿no? Así que al final no tiene mucho sentido frenarnos.
Ho acabem de dir, l'única opció de que el títol sigui de Quartararo és guanyar en ell i que Bagnaia no sumi més d'un punt. Per tant, si no guanya Quartararo, Bagnaia és campió segur.
Martin Aitor, que surt des de la pole, i segon a la graella, al seu costat, Marc Márquez.
Que vol aconseguir demà la que seria la primera victòria de l'any per evitar tancar una temporada sense guanyar una sola cursa, cosa que no ha fet des de 2009. Encara corria 125 i, de fet, no havia guanyat mai una cursa del Mundial. El 2010 va començar a guanyar i no se n'ha cansat encara. Vaja, aquesta temporada, de moment, no ho ha aconseguit. I també Marc Márquez vol salvar l'honor d'Honda perquè és l'única marca de MotoGP que no ha aconseguit cap triomf enguany. I això, en enrere, ens hagués semblat absolutament impossible no només Honda no guanyés cap cursa, sinó que tots els altres fabricants sí que haguessin guanyat. Ha guanyat Aprilia amb la victòria de l'Aleix Espargaró, Rins a l'última cursa a Austràlia va aconseguir el triomf per Suzuki, ha guanyat Oliveira dues curses per KTM i de Ducati, en fi, n'han guanyat un bon grapat, a part de les de Quartararo amb Yamaha. Marc Márquez sap que ho tindrà difícil i no amaga que avui ja ha hagut d'arriscar de valent per aconseguir aquesta segona posició de graella.
Mucho riesgo delante, demasiado. Pero bueno, he hecho una buena vuelta y mañana me gustaría estar en el podio. O sea, no me he escondido, desde que he vuelto no me he escondido. Mañana me gustaría estar en el podio, lo intentaré. Sé que tengo que pelear porque no soy el más rápido ahí en la pista, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros.
Afònic, no?
Molt afònic. Molt afònic, sí, sí. Es veu que està refredat i això li ha afectat també la veu. Segur que Marc Márquez farà demà una cursa de tot o res. Tot, digue-li tot, a fer victòria o podi. Podi també seria una bona manera de tancar la temporada. Més enrere, no m'estranyaria que si no acabés per terra, esperem que no prengui mal. De fet, com que és l'última de l'any i només dos pilots juguen al títol, n'hi haurà molts que demà aniran a totes i això pot fer una cursa força entretinguda. També veig amb opcions de lluitar com a mínim pel podi Àlex Rins, que arrencarà cinquè a la cursa de comiat de Suzuki, i Maverick Viñales, sisè amb l'Aprilia, tots dos a la segona fila de la graella al costat de Quartararo. Àlex Espargaró sortirà desè i Joan Mir dotzè, i més endarrerits, no han superat la Q1, Àlex Márquez, quinzè, i Pol Espargaró 22è. La de demà també serà cursa de comiats, el que dèiem de Suzuki, que deixa MotoGP per decisió de la companyia, i vaja, no m'entretindré amb tots els que canvien d'equip perquè no acabaríem mai, però sí que marxen de la categoria reina a contracor, evidentment, Remy Gardner, que se n'anirà a Superbikes. Deixa-m'ho dir, increïble que el campió de Moto2 de l'any passat, després d'un sol any a la categoria reina, el tallin i no tingui moto per l'any que ve.
Té la paciència, de vegades, amb el món del futbol, amb els entrenadors, aquí també en el Mundial de MotoGP, segons amb qui, tampoc n'hi ha molta.
Però això és molt nou, és molt d'ara, això no acostumava a passar, i de fet, també ha estat a punt de quedar-se sense moto, al final no, Raúl Fernández, que l'any passat va ser subcampió de Moto2, i són dos pilots que van acreditar un nivell altíssim, que el primer any de MotoGP no els hagi anat bé, tampoc tenien la millor moto de totes, una KTM satèl·lit. Vaja, em sembla molt bèstia que Remy Gardner s'hagi de buscar les garrofes en un altre campionat després d'un any. Darren Binder, que ha debutat aquest any venint directament de Moto3 amb Yamaha, no li ha anat gaire bé i baixarà a Moto2, que per ell serà una estrena, perquè no hi havia passat per Moto2. I el que no li sap greu, o potser no li sap tan greu plegar, és a Cal Crutchlow, que de fet ja estava retirat, ha hagut de fer el tram final de la temporada per substituir Dovizioso. Ho ha fet prou dignament, la veritat, i en principi se'n torna a retirar-se ja definitivament.
Els comiats que veurem demà a MotoGP en aquest Gran Premi de València. A Moto2 també s'ha de decidir el títol de campió del món, i aquí el duel està entre Augusto Fernández i Ayo Gura.
Amb 9 punts i mig d'avantatge per l'espanyol, que si puja al podi serà campió encara que el japonès guanyi. Fernández arrencarà tercer, compartint la primera fila de graella amb Alonso López, que ha fet la pole, i Pedro Acosta, que ha estat segon, i sobretot per demanda del seu rival, perquè Ayo Gura s'ha classificat cinquè. Escoltem Augusto Fernández, de DAZN.
Creo que soy más fuerte que él, pero bueno, hay que esperarse mañana que dé el siguiente paso y esté con nosotros, pero por lo menos creo que aquí, si no ocurre nada, podemos, incluso si se da la ocasión, luchar de tú a tú. Me siento fuerte, hemos hecho un buen trabajo, como he dicho, el finde, y sobre todo de cara a final de carrera creo que tengo muy buen ritmo, como normalmente, así que a ver las primeras vueltas, es ahora la clave, las primeras vueltas.
De combinacions de resultats n'hi ha moltes, però per fer-ho fàcil, Fernández en té prou pujant al podi. Si no, qualsevol resultat en què Ogura li tregui 10 puntets faria campió al japonès. Els catalans de Moto2, Albert Arenas sortirà 11è, Jeremy Alcoba 18è. I a Moto3, el campió Izan Guevara arrencarà des de la pole, acompanyat a la primera fila per Denis Onyo i Sergio García. Xavi Artigas ho farà 16è des de la sisena. Horaris habituals quan el Mundial és a Europa. Moto3 a les 11 del matí, cursa de Moto2 quan passin 20 minuts de les 12 i la de MotoGP a les 2 de la tarda.
Avui hem vist mastegots en uns dels entrenaments de Moto3, no
sí,
era?
Sí,
de Moto3, imatge que segurament no deu haver agradat molt a l'organitzador del Mundial.
Tant és així que tant Jaume Macià com Kaito Toba demà han de sortir des de pit lane i després fer una volta llarga de penalització, per tant la cursa arruïnada per tots dos. Una imatge, deixem-ho dir, una mica còmica, perquè pagar un casc és més probable que et facis mal tu a la mà que no que rebi el que li vols donar el cop. I jo entenc que al final eren gestos més despectius que no pagar-se, però clar, dona prou mala imatge. Per cert, també ha tingut problemes Bezzecchi, que ha tingut una caiguda forta a MotoGP, se l'ha cremat la Ducati, se les ha tingut amb un comissari de pista,
i li han caigut 1.000 euros de multa i després s'ha anat a disculpar. En fi, cosetes que passen.
Pues que passen en aquest últim Gran Premi. Demà s'acaba la temporada i la setmana que ve ja arrenca la temporada que ve, perquè tindrem ja primers testos pensant en el 2023. També ho explicarem, evidentment. Quim Salvador, gràcies, fins després.
Fins ara.
6 minuts i 2:45. Se li està complicant el partit al Manresa Fuenlabrada, Gerard.
Sí, un tercer quart molt dolent, 75-63, parcial de 15-2 pels madrilenys, ara mateix perd de 12 al Manresa, encara li quedaran, però, els últims 10 minuts de partit.
Ens actualitzem amb la Marina Arbós. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comences?
Doncs que els treballadors de Twitter de l'estat espanyol temen que Elon Musk despedeixi tota la plantilla. Només fa una setmana que el magnat ha anunciat la compra de la xarxa social, però la seva dubtosa estratègia de negoci continua aixecant polseguera entre la plantilla. Després dels acomiadaments massius als Estats Units, l'Àsia i bona part d'Europa, ara són la trentena de treballadors espanyols els que pateixen per si els obliguen a plegar. És per això que ja s'han organitzat per demanar assessorament legal. Això just després que el govern dels Estats Units hagi fet la primera advertència directa a Musk. Els canvis que plantegen les polítiques de moderació de continguts han posat en alerta a la Casa Blanca, que li ha recordat que les xarxes socials són claus per combatre els discursos d'odi i la desinformació. Més coses, els veïns de Casa Urzola de Barcelona es concentren per denunciar que els fons d'inversió propietari de l'immoble, Liones, manté la negativa de renovar els contractes de lloguer. Els sindicats en defensa del dret a l'habitatge han organitzat una trobada a la Cruïlla entre Consell de Cent i Calàbria per denunciar la manca de negociació, les pressions i les amenaces a les famílies. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Carmen Arcazo, critica les males pràctiques de la propietat i assegura que continuaran amb la mobilització.
D'una banda, denunciar les il·legalitats que l'empresa està cometent. És a dir, abans de desnonar famílies s'han d'oferir lloguers socials i no ho estan fent. S'estan fent obres sense permís, per tant, primer, han de complir la legalitat. I, de fet, el que estem veient és que cada cop som més gent, que cada cop ens escriu més gent dient que vol donar suport al conflicte i, per tant, no pensem parar fins que renovin els contractes i la gent es crida a casa seva.
Tot i això, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els ha enviat una carta als propietaris per demanar-los la renovació del lloguer de les 5 famílies que han exhaurit els contractes. I un últim apunt, ara mateix està tallada la calçada de la C33 en el tram que va de Montcada i Reixac fins a Llagostera, en sentit sud. Ha estat per culpa d'un accident i ara mateix hi ha 4 quilòmetres de cua entre el quilòmetre 80 i el 84.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i 2:45, és a dir, que queda 1:33 perquè comenci el Barça-Almeria al Camp Nou, el partit de comiat de Gerard Piqué. Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On pares, Laia?
Doncs ara mateix estic a l'accés 15 del Camp Nou, encara no han obert les portes de l'estadi per veure aquest Barça-Almeria. Cada vegada hi ha més gent, però de moment no respira aquell ambient de dia gran que ha d'estar l'estadi ple, com és la previsió, i evidentment el motiu és el comiat de Gerard Piqué, que avui jugarà el seu últim partit aquí al Camp Nou. De moment en porta 615 com a blaugrana, 25 anys al Barça, 14 temporades i mitja al primer equip, 30 títols, sens dubte un dels jugadors més llegendaris de la història del club i que avui jugarà el seu últim partit davant la seva afició.
Samarretes de Piqué, n'has vist alguna?
Doncs mira, guanya per golejada Lewandowski. És increïble la quantitat de samarretes que hi ha de Lewandowski.
Tranquil·la, que no es retira Lewandowski avui.
I això, Xavi, que fa temps que s'han esgotat les samarretes, que si tu ara et vols comprar una samarreta del Barça hi ha moltes dificultats per aconseguir-ne, però Lewandowski guanya per golejada. M'hi he anat fixant, de Piqué, haig de dir que n'he vist dues. És cert que el Barça havia fet una crida, que avui tothom, evidentment, qui la tingués, que vingués a l'estadi amb la samarreta blaugrana, amb la samarreta de Gerard Piqué. També, respecte als últims dies, han baixat una mica les temperatures, per tant, ja no es veuen tantes samarretes com a l'últim partit que es va jugar aquí a l'estadi, i també és veritat que, de moment, a la rodalia, sobretot hi ha molt públic estranger, que són d'arribar aviat, com que no tenen del tot ubicat el Camp Nou, són els primers en arribar. Veurem doncs, si a mesura que vagi arribant l'afició local, l'afició de Catalunya, doncs es veuen més samarretes amb el 3 al darrere.
Veus el 4 cable, així, fer-li un pim-pam, Laia? Va, és un esport de risc, sempre divertit.
Sí, veig algú atracable. De fet, m'he trobat aquí un grup de joves mallorquins que avui seran a l'estadi. Bona tarda.
Bona tarda.
Bon partit. Havíeu de venir a veure un Barça-Almeria i al final us trobeu amb un comiat de Gerard Piqué. Teníeu ja les entrades d'abans?
Ha estat una sort ara, perquè, de fet, les entrades les tenim un poc gràcies a un trull que va muntar el Barça, que era com una espècie de... Sí, un sorteig, realment. I no sé si ja ho sabia o no, que, però nosaltres vam tenir les entrades abans de que se fes oficial el comiat. Per tant, bastant contents.
Què podeu dir de Gerard Piqué? Què us sembla, Piqué? Com el definiríeu?
Bueno, és un home que va molt de cara, molt esperent, i crec que com a jugador ho ha donat tot pel Barça.
I decidir que s'havia de retirar crec que ha estat una, bueno, molt bona decisió, realment.
Creus potser que arriba un palet tard, que l'estiu hagués estat millor?
Bueno, perquè no ho havia d'intentar i ja he vist que no era possible i el moment era ara, crec, sí, sí.
Avui, per això, Gerard Piqué se l'ha de despedir, s'ha de l'acomiadar amb tots els honors.
Sí, sí, jo crec que el públic ha d'estar molt entregat i ha d'aplaudir en el màxim perquè se mereix aquest comiat, sí, sí.
A veure, una pregunta pels tres. Gerard Piqué té molts moments icònics. Amb quina imatge us quedeu del Piqué del 3 del Barça?
Jo, quan, si me diuen, penso una imatge d'en Piqué, el veig en sa maneta en el dia de 5-0 contra el Madrid, per exemple. Però ha estat la primera que m'ha vengut. Tampoc no, jo què sé, n'hi ha moltes.
És una de les imatges més icòniques, aquelles de Gerard Piqué amb els 5 dits oberts saludant la graderia del Camp Nou després del 5-0 contra el Madrid de Mourinho. I tu, amb quina et quedes?
Jo, la celebració del seu gol al Bernabéu, del 2-6, aquest dia, bueno, va ser històric. Record, sí, sí, aquesta.
Aquell, jo crec que pràcticament Piqué el compta com un títol, eh? N'ha guanyat 3 de 30 de Blaugrana, 30 més 1. I tu, amb quina et quedes?
Jo també sa mà. Jo sa mà, per Mallorca, anava ja ensenyant sa mà, també, tipo, del 5-0, perquè aquella temporada que hi havia tant de 5-0s era espectacular, que sempre anàvem sa mà de 5-0, de Piqué, sí, sí.
Creieu que és el millor central de la història?
Si no ho ves, està entre els millors. Està entre els millors, perquè, bé, és que en tot el que m'haurà donat en el Barça se mereix estar allà dalt,
Tu què creus? Puyol, Piqué?
És que m'ho poses complicat. Puyol, és molt de Puyol. Però bé, en Piqué sempre... És que jo valoro molt la persona i crec que sempre va molt de cara, molt sincer, i que no té problemes en dir la veritat. I també com a jugador ho ha donat tot pel Barça, per tant... Diria un empat, no m'ho puc banyar.
Doncs un empat entre Gerard Piqué i Carles Puyol, en tot cas, aquests aficionats doncs, que consideren a Gerard Piqué com un dels millors jugadors de la història del Barça. També tinc un altre aficionat aquí, l'Albert. Albert, avui dia històric, al Camp Nou.
Sí, dia històric aquesta nit. Ens haurem de despedir d'una llegenda del club com el Piqué i bueno, tots molt agraïts amb la seva actitud amb el club i marxa per la porta gran.
Tu ets habitual al Camp Nou?
No, vinc de tant en quant, però en aquestes situacions tan especials doncs m'agrada venir.
L'ha xiulat aquesta temporada tu a Gerard Piqué perquè ha generat una mica de controvèrsia en alguns partits. No sé si has sigut d'aquesta part de l'afició que ha estat un pèl crític amb el central català.
No, jo no l'he xiulat, però sí que després del partit de l'Inter doncs vaig veure que no estava a l'altura i ell mateix ho ha vist, així que... Però no m'ha calgut xiular-lo.
Bona decisió, per tant, aquest anunci, aquesta retirada a mitja temporada.
Sí, jo penso que és una molt bona decisió en un bon moment i s'ha de respectar el que pensa ell i la seva decisió, finalment.
I avui acomiadar-lo amb tots els honors. Avui us deixareu... Seràs un d'aquells aficionats del Barça que es deixarà a la veu?
Sí, sí, avui se l'ha d'animar, el seu últim partit al Camp Nou i després de totes les temporades que ha fet amb nosaltres, doncs és un orgull avui poder-lo despedir de la millor manera possible.
Creus que serà titular?
Sí, jo crec que sí que serà titular.
Avui...
Hauria.
I per últim, acabo, quina imatge et quedes de Gerard Piqué?
Doncs una persona que s'estima el club per sobre de tot i que juga amb el cor. I això és amb el que em quedo del Piqué.
Doncs les paraules de l'Albert, un aficionat que avui serà al Camp Nou, com diem, s'espera que estigui ple a l'estadi. És cert que el ritme de venda d'entrades anava ja a un bon ritme, malgrat ser un Barça-Almeria, que no és un partit que a priori doncs, sigui un partit amb un gran cartell, i sobretot dijous, quan Gerard Piqué, quan passaven 6:15 de la tarda, va publicar aquest vídeo anunciant la seva retirada, que avui jugaria el seu últim partit al Camp Nou, l'últim partit, però recordem que serà dimarts al camp de l'Osasuna, al Sadar, doncs es va produir un efecte a Piqué i es va accelerar el ritme de vendes d'entrades, en queden poquíssimes a la vendes, aquella que algun soci que no pot venir, que posa l'entrada al seient lliure, i les que quedaven allò sueltes per l'estadi, allò que en queden una, dues, una aquí, una allà, però avui s'espera que el Camp Nou estigui ple per acomiadar Gerard Piqué, i el que destacaven una mica ara aquests aficionats, el Gerard Piqué esportista, el Gerard Piqué futbolista, però també una persona que transcendia de tot allò que passava al terreny de joc.
Doncs opinions de barcelonistes a les portes del Camp Nou, a una hora i mitja mal comptada que arrenqui aquest Barça-Almeria, una sortada, com ha dit aquest aficionat de Mallorca, que hagi coincidit el dia que tenen entrades amb el comiat de Gerard Piqué, un dels grans de la història del Barça. Gràcies, Laia, fins ara.
Fins ara.
Passen 4 minuts de 7:45, pausa i a la tornada Ultrasports amb la Gemma Montero i amb un convidat de luxe.
RAC 1.
Si vibres amb un gol al Camp Nou o amb les celebracions a Canaletes, el teu cor és culer i el teu lloc, DAZN. Gaudeix del proper partit del Futbol Club Barcelona i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Culers, benvinguts. Subscriu-te a DAZN.com.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català i a la llengua. A la primera pedra, aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts de la nostra parla i recrear-li en el seu...
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que el cap parles d'altres llocs...
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu salar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac...
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 6 minuts de 7:45 del vespre. El Baxi Manresa se li acaba el temps per buscar la remuntada a Fuentlabrada. Gerard.
Sí, queden una mica més de 7 minuts perquè s'acabi el partit. Fuentlabrada 77, Baxi Manresa 68, menys 9 per l'equip de Pedro Martínez, que de moment en aquesta segona meitat està sent superat pel Fuentlabrada.
Aquesta és la millor hora perquè sonin els timbals. Bueno, Marc, espera, perquè avui potser aquesta és la millor hora perquè soni Glenn Miller. I per entrar en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona avui tarda. Millor, no? Glenn Miller, sí. Que els timbals,
avui
no?
Sí, avui toca.
Perquè vens ben acompanyada avui a l'estudi de RAC1.
Sí, perquè hem decidit que avui havíem de parlar de joves promeses, no? De l'esport, del córrer, gent que busca una primera oportunitat, no? Que ens dona a nosaltres una primera oportunitat, potser millor, no? Avui ens acompanya el Miquel Pucurull.
Sí, senyor, una jove promesa de 83 anys. Hola, Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No?
Cara... I gràcies per la rebuda.
D'aquí només podem anar cap avall, ja, però va, intentarem mantenir el nivell. Has sortit a córrer avui, Miquel, o no?
Sí, aquest dematí, sí. Una miqueta. A trotar, o a corrinyar. Ara ja he canviat una mica d'esta...
Sí. A corrinyar.
Corrinyar. És córrer, és exactament igual, és un sinònim, que utilitza molt el Baix Ebre. Eh? I vol dir córrer amb poca pressa. Que és el que estic fent ara. Sí, és així.
Bueno, no com aquella gent que sembla que, no, que l'esperin i arribi tard, no? O que se li escapi l'autobús, sinó allò amb la calma. Sí. Ja arribarem, no?
Clar. Això em passa molt perquè... tu corres, tal. De seguida els dic, escolta, sí, però no... Clar, la gent normalment, quan pensa en algú que corre, pensa en els canians. I no és això. No és això en el meu cas, vull dir. Eh? O sigui que... I cada vegada... menys.
Quants dies surts a córrer, encara, Miquel?
Surto uns 6 dies. Descanso un dia o dos.
El divendres és dia de descans, no?
Sí.
El divendres, dia de descans?
Sí.
Si em permetes... Per algun motiu o no?
No. Potser perquè abans anava bastant a curses i, el diumenge, el dissabte no, i diumenge tampoc. Vull dir, no descansava, sinó que el que feia era córrer, Sí.
5-6 dies a la setmana. Sí, això vol dir quants quilòmetres encara deus acumular a la setmana, Miquel? Doncs
pues, 40, més o menys.
Ma, Déu-n'hi-do.
No són suficients per córrer una marató, he de dir ràpid.
Ja, n'has d'acumular més durant una setmana per fer una marató,
Per fer-la com Déu mana.
Bueno, però ja n'has fet moltes, tu, de maratons.
Sí, unes quantes, sí.
Unes quantes. Ara després parlarem de la de Nova York, que també està dins del teu catàleg de maratons completades. Em fas 84 aviat, no, Miquel?
El 3 de desembre.
Sí, d'aquí un mes.
Falta exactament un mes, un dia.
Però vaja, menys. Això no vol dir res. Vol dir continuar corrent amb 84 igual que amb 83, m'imagino.
De moment, he de dir que sí. He de dir que sí.
Sol? Acompanyat? Com ho
sol.
Fas, això?
Acostumo a anar sol, eh? Sempre. Això és una qüestió que entrenar potser no, però ara sí, perquè, bueno, surto de casa, passo sovint molt a prop d'aquí, de la Diagonal, de Francesc Macià, i, clar, entrenar no. Però fa anys sí que entrenava precisament també per aquí, pel lateral de la Diagonal, amb un atleta amic que ja no existeix, i m'hi vaig acostumar i així ho faig, no? Però normalment vaig sol, excepte a les curses, que allà sí que efectivament vaig expressament sol, vaja. O sigui, no sé si m'explico bé. A les curses, especialment a les maratons, sol.
Al teu ritme.
Al meu ritme, i sense que ningú vagi al meu costat parlant o explicant històries, perquè estic concentrat en el que faig, i perquè fa molts anys, doncs vaig tenir una mala història amb això d'acompanyar. Era una marató, et parlo de molts anys, eh? Però era una marató, i aquella cosa de la sortida, un amic, vaig trobar un amic que havia fet la mil i mi, oh, vinga amb tu, i quan va arribar Esplugues va dir, jo em quedo aquí.
I com que... ara què faig jo, no?
Sí, havia apretat força, perquè quan vas amb un amic, quan vas amb un altre, aquest és el problema. El problema és que quan vas amb un altre és molt difícil poder anar al ritme teu. I aquella vegada, doncs, em vaig esforçar més del compte i després vaig acabar fent pols. I
vas dir sol.
Sol.
Millor sol que mal acompanyat, que diuen, no? I amb música o alguna cosa, alguna vegada, no. O no?
Ui, no. Això és un tema pelut, eh? Un tema pelut, aquest.
Sí, no.
A les orelles, res mai, eh?
A les orelles, sí, els dies que entreno, que corro per aquí per la Diagonal, que escolto les tertúlies...
RAC1, molt bé.
I alguna altra emissora també.
Som, i tant. S'ha de fer. És bo per la salut, també.
És bo per la salut. I sí, sí, i música, una mica també de música clàssica. Entrenant sempre. Corrent, mai, tampoc. Ni curses, encara sigui una cursa de poc, no sé, de 5 quilòmetres, res. No, en absolut. No ho faig perquè em sembla inclús... anava a dir immoral, però potser és una paraula massa grossa. Em sembla que no pots anar a tornar allà... No et pots extraure de l'acte aquell esportiu que s'està fent i que està fent tanta gent. No.
Clar, no és només sortir a córrer, que això ja ho fas cada dia, no? Per plaer o perquè t'agrada i per entrenar, sinó que allò és un... Vaja, és un acte comunitari, no?
Exacte.
És una festa, no?
És així, és un acte social. No? És un acte social per antonomàcia.
Que si t'aïlles allà, no?
Exacte.
Com el nen que es fot al darrere el cotxe amb els cascos.
Ni més ni menys.
I li és igual el que passi...
Probablement alguns oients que també corren diran, ostres, què està dient aquest? Però sí, jo ho critico, francament, ho critico. I els recomano, precisament, que no portin el dia d'una cursa. Una cosa és entrenar, però el dia de la cursa que no portin els cascos, perquè perdran tota l'atmosfera del que és la cursa.
Mm-hmm. Sí, ha vingut amb criatura sota el braç,
sí,
Gemma, el
sí,
Miquel.
Sí.
Eh?
És el segon llibre. Aquest és el Gambada a Gambada, l'alegria de córrer, amb l'editorial Columna. I aquí, Miquel, fas un recull de moltes, no totes, però moltes de les històries que ens has explicat aquí en els últims anys, aquí a l'Ultrasports, a RAC1.
Així és.
Per què?
Per què?
Per què fas el llibre? Per què fas el recull?
Bé, perquè em va semblar que després de tant... anys que m'han suportat els oients, valia la pena pues, fer una cosa escrita que el poguessin tornar a llegir i recordessin probablement el que han escoltat, i si no ho han escoltat, pues, bueno, ho tindran com a primera vegada, però efectivament, moltes de les pàgines, en realitat són pàgines, tot són relats, eh? Que això, ara s'utilitza molt aquesta paraula pels llibres de relats. És un llibre de relats, eh? Mm-hmm. Que no té res a veure, no té...
Però no és ficció, eh? Que consti que és la teva opinió.
Exacte, sí,
sobre
sí. Sobre no,
coses
clar,
que tenen
clar.
A veure amb el cor.
Exacte. És el que he fet aquí durant 6 anys. Eh? Mm-hmm. I un bon dia em va semblar que valia la pena retocar una miqueta i posar-ne de noves, també posar pàgines noves, i bueno, vaig anar a l'editorial i els hi va agradar.
I doncs vinga.
Sí, vinga.
Aquí,
i feliç, perquè per un escriptor novell com...
que comença.
Que li publiquin un llibre és una cosa francament extraordinària.
Catalogades amb capítols, edat, salut, consells, sí, corredisses, orígens, solidaritat, curses, marató, dones, gestes,
exacte,
i aquí amb opinions, amb històries també, que ens va explicar el Miquel també al final de cada Ultrasports, curiositats, sí, no, del món del córrer.
Sí. Ho vaig fer d'aquesta manera, una vegada els tenia fet, vaig pensar, bueno, el millor és tenir-los agrupats una miqueta, perquè el lector pugui dir, bueno, pues aquí parlem de, què sé jo, de maratons. Pues, bueno, pues unes quantes pàgines parlant de maratons. Aquí parlem d'edat, al principi, el principi del llibre. Aquí parlem de consells, aquí dono consells. Encara que ningú me'ls demani, els que som grans ens agrada fer de Pigmalió i donem consells encara que ningú ens ho demani, però com que ningú m'ho ha demanat, aquí ho poso, no?
Però agraden molt els teus consells, Miquel?
Bueno.
Home, ara, a banda del llibre, si parlem de xarxes, s'ha de tenir 23.000 seguidors.
Sí.
I tots els likes i retuits i tot això,
Gemma,
com ho portes, això?
Ho porto molt bé. Però he de dir-te, Gemma, sense falsa modèstia, que no m'ho explico.
No t'ho expliques?
No. Jo no m'explico que un lloc com el Twitter, que se suposa que és una xarxa que no és com el TikTok, però és per jovens, pues que un iaio tingui 23.000 seguidors... No. Hi ha molts que són corredors i corredores,
Sí.
També he de dir molts.
Però també hi ha molta gent que ha dit que va començar a córrer per tu.
Ah, això m'agrada moltíssim, quan ho sento. Bueno, ho llegeixo, sí.
A més, ets un exemple de que es pot començar a córrer tard, no? Perquè tu vas començar a córrer, sempre l'expliques, als 40 anys.
Als 40 anys, sí.
És a dir, que no és allò que algú pensi, és que jo ja...
Mai no és tard, mai no és tard.
Doncs no, tu amb 40, i tot amb 45 i amb 50 és igual, tu pots començar a córrer.
Evident. I més i tot, a qualsevol edat. Es pot començar a fer exercici, sobretot. I, clar, parlo de córrer perquè el que em va bé és el que he fet i el que faig. Però a qualsevol edat és absolutament imprescindible, si no s'ha fet mai, moure's. A qualsevol edat. I si ja tens una edat, amb més motiu.
A veure si correrà avui o no Piqué, la gespa del Camp Nou, que té l'11 la Marta d'aquest Barça-Almeria. Hola, Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Correrà Piqué o no correrà Piqué, Marta?
Sí que ho farà. L'11 és Piqué i 10 més, és titular el dia del seu comiat del Camp Nou. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Valde, Piqué, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, Busquets de pivot, De Jong i Pedri d'interiors i al davant Dembélé, Lewandowski i Ferran Torres.
Doncs Piqué, que es podrà acomiadar del Camp Nou, de moment surt d'inici, veurem quin és el que té planejat Xavi, si un canvi a la segona part, si depèn com vagi el partit, però surt d'inici Gerard Piqué el dia del seu comiat al Camp Nou. Portes obertes ja, Marta, dins del camp?
Sí, ja està arribant la gent, veiem com van omplint-se a poc a poc, encara és d'hora, a les graderies, veiem que la gent va prenent posicions, alguna samarreta de Piqué ja es fa notar, i també hem vist a la zona de la llotja els fills de Gerard Piqué, que han arribat amb ell i ja han tret el caparró per aquí.
Doncs a seguida ens hi quedem d'aquí 12 minuts ja amb el Barça juga a RAC1, aquest Barça-Almeria especial amb el comiat de Gerard Piqué. Gràcies, Marta, fins ara.
Fins ara.
Deia la Gemma això dels seguidors, Miquel, que tens a les xarxes. Vaja, i una agenda de xerrades i conferències dedicades, moltes d'elles, a la gent gran, no?, i a l'activitat física, que déu-n'hi-do també, Miquel,
sí,
no?
Sí, això m'agrada molt.
Què els hi expliques?
Els explico que una persona gran s'ha de moure, una mica el que dèiem abans, I això és una cosa que va engegar la Generalitat, els serveis socials de la Generalitat, fa 3 anys. Passa que va quedar paralitzat per la pandèmia, ara hem tornat a engegar, i ho va fer amb la idea de que això, una persona gran pogués anar a explicar les virtuts del posar-se en forma, d'estar en forma, vaja, a persones ja grans, I de bo, jo no sé els que m'escolten, però vull dir els que estan allà, però jo m'ho passo molt bé. M'agrada molt fer-ho, I vaig a tot Catalunya. Vaig per diversos llocs, per diversos llocs. I m'agrada perquè, doncs això, penso que alguna cosa transmeto que a la millor algú, doncs, ho pot utilitzar, parlo molt no de fer maratons, evidentment, però que és molt important, pues, això, fer exercici. Per fer exercici no únicament per la qüestió física, va bé, sinó, sobretot, a certes edats, per la qüestió anímica i per la qüestió mental. És molt, molt, molt important. I, clar, tracto d'estimular, tracto de fer una mica de postulat sobre aquest assumpte.
Vaja, un influencer de mètode tradicional, Gemma,
sí,
el, que és el que és el Miquel.
Jo crec que la clau del Puku és, bàsicament, que és bona persona. És una persona que no fa crítiques gratuïtes com trobem sovint a les xarxes, que de vegades sembla més un abocador que no pas una altra cosa, que no tires de sarcasme, que també això és molt important, perquè parles amb respecte amb tothom, i parles d'allò que t'agrada. Per tant, parles amb positiu, amb vitalitat i amb bon rotllo. Bàsicament, tu després desprens bon rotllo amb la gent que ja està habituada i que li agrada el córrer i gent que s'hi ha acabat enganxat, doncs, precisament per tot això.
Tu, un dia que vols sortir a córrer i que per, no sé, qualsevol imprevist que de vegades passa, no ho pots fer, allò... aquell...
mal dia.
Acaba sent un mal dia, sí, és un mal dia, eh? Sobretot quan ho tens planificat, de dir, bueno, mira, demà sortiré a les 11, i mira, no saps per què, es trec una canonada i dius, hòstia, avui no puc sortir a les 11, aquell dia, dius, mal dia, me l'ha guanyat, ja.
I sobretot mal dia van ser els dies de la pandèmia, no? Sort que a casa tenim una bici... Teníem, i tenim, però la teníem...
Arraconada
totalment, i em va anar molt bé aquells dies, eh? Efectivament, ja... Escolta, és que és així... Compte... No és així per mi, és així per qualsevol corredor o corredora que està dos dies parats, ja ho nota la seva parella. I si està una setmana...
Motiu de divorci.
El gos i tot ho nota, també.
Ho nota els veïns i tot.
Demà tenim marató, dèiem, Gemma, la marató, sí, de Nova York, la marató, diríem, més coneguda mundialment, la més popular, no? Se celebra, sí, demà, diumenge.
Una de les majors i una marató que el Miquel ha fet amb molt bona companyia. Entre els atletes d'elit de demà, jo destacaria l'Evans Chebet, dos kenians. Evans Chebet, que té un temps de 2 hores i 3 minuts, un temps que va fer la marató de València del 2020, i Albert Corir, que té un temps de 2 hores i 8 minuts. I entre les dones... tenim també la veterana Edna Kiplagat amb 2:19, la nord-americana Keira D'Amato amb 2:19 també, o la Chemtai Salpeter amb 2:17. Això serà demà al matí, hora d'allà. Aquí, doncs, qui vulgui, al migdia, podrà seguir a través de les xarxes també aquesta marató de Nova York que tu vas fer amb motiu d'un aniversari.
Sí, l'any 1988. Feia 25 anys que ens havien casat la meva dona i jo, Felicitat Caldentei. Ella també és corredora, ella és maratoniana. Dic que és perquè encara que ara no faci maratons, el que és maratonià...
Ho és per sempre.
Ho és per sempre. No? Doncs, en vez de celebrar els 25 anys amb un, no sé, un banquet, vam dir, escolta, tu, ens anem a Nova York a córrer la marató, i així vam fer-ho, i sí, una marató emblemàtica, perquè, a més, els que correm, és una mica la marató de Nova York és una mica la meca, eh? Mm-hmm. Que...
Maratons, que són la passió d'en Puku, però també té altres fixacions en Puku que podrem també consultar, sí, en aquest gambada en aquest nou llibre editat per Columna, Gemma.
Per exemple, el cost de les curses. Aquí tu tens... T'agrada ficar el dit a la nafra perquè per tu és important el preu que ha de pagar un corredor per fer-la. Eh? No hi ha curses gratuïtes ja, Miquel. Això ara s'ha convertit, doncs, en un negoci en moltes ocasions i les empreses que les munten, doncs, han de treure un rendiment. I això vol dir que de vegades s'encareixin.
Gemma, no? Una que hi havia gratuïta a Barcelona, que era la cursa de l'amistat...
Sí, l'altre dia en parlaves, dia, és veritat.
Sí, sí. De cara val 30 euros, o sigui que això és així, i és així tot arreu. I, efectivament, les curses gratuïtes... Abans, quan vam començar a córrer, nosaltres, quan tinc la meva dona i jo, quan vam començar a córrer, potser la marató no era gratuïta i alguna altra mitja marató no era gratuïta, però normalment eren gratuïtes. I, si no, res, 100 pessetes pagades pel dorsal, ja està. I això cada vegada ha anat... ha anat a pitjor per nosaltres, perquè...
Clar, ara demanen assegurances, alguns reconeixements mèdics, permisos,
clar.
Els avituallaments, el xip...
És així,
clar,
és així.
I ara hi ha uns costos.
No, i que, escolta, i per altra banda, doncs, hi ha qui ha volgut fer negoci, o convertir-ho en un negoci, i bé, i ho és, per alguns.
L'altre dia veiem un estudi...
Que és molt respectable, eh? No.
De les curses que es fan i del nombre de participants, i veiem una davallada claríssima en gairebé totes elles. Això què ho atribueixes, Miquel?
Això jo crec que hi ha diversos factors, però potser el més important és que n'hi ha moltes curses cada cap de setmana. Mm-hmm. Cada cap de setmana hi ha 40 o 50 curses per poder triar. Això és una de les raons. L'altra raó pot ser també el preu, que s'encareix i costa diners, i escolta, i cada vegada... Altra cosa també és que estem parlant de les curses d'asfalt, eh? Uh-huh. Les de muntanya pugen.
Uh-huh. Aquest debat, d'asfalteros...
Sí, sí. No.
que traileros sí. Que fem de tant en tant aquí a l'ultrasport.
Passa que, clar, les de muntanya no aglutinen, excepte alguns trails, alguns molt importants, normalment són curses més aviat petites, són proves més aviat petites, de poca participació, vull dir, comparat, però no sé, amb uns bombers de Barcelona o... Però la suma del nombre de proves que hi ha de muntanya és molt superior, actualment, a les proves que hi ha d'asfalt a Catalunya. Mm. Però bastant més superior, eh? 20 o un 30% més proves de muntanya. I això, vulguis que no, atrau a gent i...
Alguns fan el salt, no? Fan el canvi.
Fan el canvi.
Però sobretot és la diversificació.
També.
Sobretot,
clar,
perquè
també.
És el que dius.
Sí, sí.
A un asfaltero li sap greu, això, o no? Que la muntanya estigui guanyant terreny a l'asfalt.
Home, he de dir que una mica sí. vull ser franc. Una mica sí, però entenc que, per altra banda, la muntanya, la cursa de muntanya, em sembla a mi que no és tan exigent com la cursa d'asfalt. O sigui, la cursa d'asfalt vas molt amb el crono. Molt amb el crono. I em sembla que la muntanya no van tant amb el crono. Jo n'he fet molt poques, de muntanya, eh? N'he fet molt poques. I, en canvi, conec a molta gent que s'han passat a la muntanya i diuen, escolta, aquí disfrutem moltíssim perquè també és una festa. De fet, qualsevol cursa és una festa en si mateix, eh? Però la muntanya, el fet de dir, bueno, doncs que tinc que anar no sé quants quilòmetres a córrer amb uns paratges excepcionals, és molt diferent de córrer pues, en un carrer, no?
Precisament parlant de muntanya, s'està disputant, Gemma, el Mundial de Trail Running a Tailàndia.
Sí, en categoria ultra, Espanya ha quedat subcampiona del món femenina i bronze en masculina, això en la llarga distància, però en trail, l'equip femení amb Núria Gil, Anna Comet i Sheila Vilés s'han proclamat campiones del món. Demà tenim l'Up and Down, que no és una discoteca de Barcelona, és simplement
aquesta
que puges i baixes la muntanya.
Aquesta podríem fer feina, nosaltres.
aquí tindríem opcions, potser, no? I allà tindrem la Blanca Batlle, que és l'atleta de Palamós, que participarà a la prova sub-20, i també el Jan Torrella, l'atleta de Bagà, el noi de Bagà, un dels protagonistes de l'Ultra Pirineu, que serà també un dels participants de la delegació catalana en aquest mundial, en aquesta prova sub-20, també.
I ja que hi som, tenim sorteig, no, Gemma? Podem sortejar dues entrades dobles per on?
Doncs mira, la sessió de clausura, un clàssic d'aquest mes de novembre sempre, la sessió de clausura del 40è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Serà el dia 19 de novembre a les 7 de la tarda al Teatre Sirvianum. Veureu la projecció si voleu anar i ens envieu un tuit a @ultrasports_. La projecció de la pel·lícula guanyadora d'aquest certamen d'enguany que ha assolit el rècord de pel·lícules en català. En seran 6 i ens ho explica el Joan Salaric, que n'és el director.
En aquests últims anys una de les tasques que ens havíem proposat era tenir més pel·lícules en català, pel·lícules catalanes, i també pel·lícules realitzades per dones. Bé, aquest any sembla ser que s'ha assolit l'objectiu, sempre és millorable, però una quantitat de 6 pel·lícules catalanes i d'aquestes 6 que són en català és un objectiu que perseguíem durant molt de temps.
En Joan Saladic, director del Festival de Cinema de Muntanya, arroba el transports i baix, si voleu, una d'aquestes dues entrades dobles per la sessió de clausura.
Doncs un clàssic aquest festival, 40 edicions ja d'aquest Festival de Cinema de Muntanya a Torelló. S'ha acabat amb derrota a Bellera el partit del Màxim Manresa.
Sí, finalment de 4 ha pogut arreglar una mica l'averaix, però derrota Fuenlabrada 101, Màxim Manresa 97.
Miquel, gràcies per haver-nos acompanyat, que sigui un èxit, aquest gambada, l'alegria de córrer, la il·lustració xulíssima, aquí a la portada, un dibuix d'imatge del Martín Tonyola a la coberta. L'han deixat guapo.
Una caricatura bastant fidel, eh? T'agrada,
sí.
No?
Sí, molt.
T'hi sents reconegut o no? Sí. T'hi veus, no?
Sí.
Ets tu, eh?
M'hi veig, sí.
Del Miquel Pucurull, editat per columna, que vali molt la pena. Si us agrada córrer, i si no, us hi enganxareu. I demà passat estareu ja sortint a córrer uns quants quilòmetres. De mica en mica, anar fent, o corrinyar, com ara fa el Miquel des de fa ja algunes setmanes.
Així és.
Miquel, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Avui no acabarem amb el Miquel, perquè l'hem tingut durant tot l'ultraesport. Gemma, la setmana que ve més.
Més i millor.